En Salvador és un nano molt treballador, una mica tímid, ara ja potser ja no tant, de petit ho era més, molt bon nen, molt familiar, molt pendent de la seva família, del seu fill i sobretot un investigador convençut i un escriptor convençut.
És la Josefina Maresma, la mare de Salvador Massip, un home polifacètic, científic, escriptor, músic, un home de reptes, autoexigent i solidari. Un dels molts investigadors que, després de doctorar-se a Catalunya, ha hagut de marxar a l'estranger per a poder continuar investigant. Salvador Massip ha estat 10 anys fent recerca sobre càncer a l'Hospital Mount Sinai de Nova York i des de 2008 dirigeix el seu propi laboratori a Leicester, als Estats del Regne Unit. És un dels pocs que rep subvencions pels seus projectes en època de vaga de vaques molt magres. Encantat de la vida, aquests dies és a Barcelona per presentar la seva darrera novel·la, Hipnofòbia. La Carme Parres ha parlat amb la seva mare.
La Josefina m'espera al pis que té la família a Barcelona. Els Massips es lleven ben d'hora per enllestir, així que quedo amb ella a les 10, quan els carrers ja han engolit el trànsit dels més matiners i moltes botigues encara no han aixecat les persianes. Al passeig de Sant Joan, el terra està acabat de regar. Molts passegen gossos, altres corren i alguns avis sense massa fer i poca son la fan petar en algun banc. Un pis alt, un vuitè on hi arribo amb un ascensor que no dona cap símptoma d'esgotament. M'obre l'Anna, la noia que els ajuda a casa des de fa 46 anys i que també ha vist créixer en Salvador. Al darrere, la Josefina, una dona alta, gran, en tots els sentits, vestida de negre, elegant, pantaló i samarreta sense mànigues, cabell blanc, molt blanc, tot i que és jove, boca i ulls grans. Veu escardada, m'avisa. Ens asseiem en una butaca confortable i comença a disparar. Quasi no l'atrapo. Les seves explicacions em situen. El pare, metge retirat, 11 anys més gran que ella, però encara molt valent, ha sortit a fer la ruta per Barcelona. Caminarà 2 o 3 hores mentre es deixa acariciar per l'aire tebi que ja comença a inundar la ciutat aquests dies de primavera. La Josefina és filla de Blanes, l'Antoni Jordi, de Barcelona. El seu pare, també metge, es va establir a Blanes quan els metges feien de tot i en morir el pare, el fill va decidir quedar-se amb la mare i la consulta, que va compaginar amb la seva feina de metge d'empresa en una fàbrica tèxtil i amb la seva passió pels llibres. La Josefina aleshores treballava a l'administració d'aquesta empresa i precisament van ser les lletres les que van fer florir l'amor entre ells. L'Antoni Jordi li va demanar que li piqués uns textos per la revista Recull, que ell mateix havia impulsat, i ella no s'hi va poder negar. Tampoc va dir que no a la proposta de matrimoni ni a la idea de formar una família. Al poc temps de casats va arribar en Salvador, un nen una mica tímid, a qui ja de petit li agradava tancar-se a l'habitació a fer experiments.
De petit, 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 petit ja li agradava fer experiments, que semblava com si ja ho tenia programat en la seva ment, que havia de fer d'investigació i barrejar històries, no? I petit, petit, ja li vam comprar un quimicefa i teníem una habitació que era per ell, la seva habitació de jugar, li va posar amb una samarreta del seu pare que li anava llarga, no? Que com si fos una bata, i es passava la vida fent experiments. Barrejava històries, no sé, com el quimicefa, no sé què tindria, saps? Allò que barrejava i sortia fum. El meu marit treballava en una fàbrica que era de química. Allà buscava també reactius que no fessin mal, evidentment, que no li pogués fer res, i els hi portava el nano, i provetes i coses, saps? Que el nano estava encantadíssim tot el dia barrejant. I quedava tot ell fet un llança, però com que es portava la bata, a més la bata se li feia donar la sensació que és que anava, que era ja un personatge, no, amb la bata posada.
Avi, metge. Pare, metge. Aquella criatura havia nascut en una família entregada a la medicina.
La Josefina em diu que a casa les patologies dels pacients eren tema de conversa. Les bates blanques no li eren alienes a en Salvador, tampoc una terminologia que de mica en mica anava inserint-se en el seu vocabulari. En Salvador no va voler ser mai una altra cosa que metge, Tot i els intents del pare perquè es decantés per la biologia, observant la seva dèria per les provetes i els experiments.
La medicina es viu molt a les cases perquè, no sé, els casos, quan parles a la taula, sempre es parlava de coses de metges, esclar. Tot i que el seu pare li deia, no, tu ets tonto, perquè de petit a petit ja volia fer experiments, no? Ja volia fer, no? I volia ser, ja com va ser gran, i ja volia ser investigador. I el seu pare deia, pues fes biologia, que és un any més curt, i així es podràs fer, serà el mateix. I ell deia que no, que volia estudiar el cos humà, que això li encantava, i ell volia ser metge, i a part de metge, investigació.
Salvador Massip va néixer a Blanes, en una casa gran, molt gran, a prop de la natura i el mar. En aquesta població salvatana va establir els primers vincles emocionals i socials. Fins als 5 anys va anar al parvulari al costat de casa. Per això, quan els pares van decidir traslladar-se a Barcelona pensant en el seu futur, el canvi va ser molt impactant.
Va ser un canvi tremendo, perquè més allà ja coneixia totes les nenes, tot el grup de la seva... Era ja tots els seus amiguets aquí, amiguets nous, dinar fora de casa... Va ser tot un canvi brutal, sí, sí. I a vegades em deia, com anava a l'escola, em deia, mama, vindràs a buscar una miqueta aviat avui? I jo li deia, tu no et preocupis, que jo vindré aviat i sortiràs abans dels nens. I 5 minuts abans hi havia una sessió, com era, tenia 5 anyets, això, al començament, això, eh? Només. La senyora que tenien que vigilava, que es deia Júlia, em deia, no es preocupi, senyora Massip, jo l'aniré a buscar. I anava 5 minuts abans a la classe i li deia, Salvador, la mama també buscar. I el nano es pensava que ja feia 3 hores, que li faltaven 3 hores per acabar, no? I estava tot feliç. Al cap d'un mes ja està, es va incorporar i fantàstic.
La família hi va sortir guanyant perquè durant la setmana s'estaven a Barcelona i els caps de setmana enfilaven l'autopista fins a Blanes, lloc d'esbarjo i creixement personal en un món més a la seva mida. La Josefina m'explica que tant el seu marit com a ella els preocupava l'educació del fill i que tenien clar que per aquell nen que apuntava maneres volien una escola laica i catalana on, sobretot, el fessin pensar.
Cultivar com l'individu, que sapigués opinar, que ell decidís, i per això van buscar aquest tipus d'escola, perquè aquesta escola era un tipus d'escola així, que els feien entendre que ells podien, o sigui, que ells sempre tenien l'opinió. Això és el que nosaltres volíem fer un nano que fos capaç d'opinar, o sigui, mai dir les coses perquè sí. Jo considero que no s'han de dir les coses perquè sí, sempre hi ha d'haver-hi una explicació. Un nano que li dius, va, això, perquè jo t'ho dic, no. Perquè passa això, passa allò, i tu veuràs. Nosaltres sempre direm això, mira, jo entenc que això és això, això. Ara tu decideixes, tu mateix. Això és el que nosaltres volíem fer d'en Salvador.
Una educació humanista fonamentada en el valor del ser, quasi bé una utopia. Eren els 70 i hi havia alguns centres que es desmarcaven de l'educació homogènia instal·lada a tot el territori, on s'ensenyava en castellà i normalment a memoritzar lliçons de llibres passats de moda. Tot el contrari del que buscava la família. L'escola Garbí la van trobar a Esplugues de Llobregat, una mica lluny de casa, però la millor opció, van pensar, per l'educació del nen. Un canvi de llar i d'hàbits que, observats en la distància dels anys, ha estat més que satisfactòria. La Josefina no se'n penedeix del canvi de vida. A l'escola, en Salvador no va tenir cap problema. Era un nen feliç, a qui li agradava aprendre, un alumne brillant que ha fet una carrera brillant.
Va ser un nano molt brillant, o sigui, ja de tot el... va ser premi de batxillerat, o sigui, la seva selectivitat va tenir un 9,7 o un 9,6, o sigui, me'n recordo, o 9,8, ja no me'n recordo, o sigui, de les més alts, van donar la primera matrícula gratuïta de medicina. I la medicina, a més, ell també tenia clar que ell volia ser interna a fisiologia, i clar, estudiava però moltíssim per poder tenir unes notes brillants per poder entrar en la càtedra de fisiologia, en feia d'intern, mentre estava estudiant. Mm-hmm. I va viure-ho molt bé, va fer una carrera molt brillant. I després d'això va fer el doctorat de genètica molecular. Va estudiar, per si me sabré dir-ho, una cèl·lula, espera, que es deia obioquitina. I després d'aquí va estar un mes a Bethesda per ampliar els coneixements, i després d'això, quan va acabar el doctorat, perquè va ser cum laude, va tenir el doctorat cum laude, llavors va enviar els seus currículums per anar a ampliar coneixements, per anar a treballar de postdoc, i llavors va anar a Nova York.
Tant en Salvador com els seus pares sabien que la carrera que havia escollit el duria lluny. El que no es pensava la Josefina és que la distància seria tan dura.
Nosaltres enyorant-lo, però ja pots pensar moltíssim. Però sort de les coses d'ara que tenim, l'internet, tot aquest... això és fantàstic, perquè de seguida... Jo el primer que vaig fer, quan ell va ser, quan se'n va anar cap als Estats Units, el primer que vaig fer va anar a fer un curset d'informàtica. El primer que vaig fer jo. I aprendre, només de moment, aprendre a enviar mails. Després ja vaig fer un altre curset d'informàtica, però primer enviar mails. I d'aquesta manera... Perquè saps què passa? Que jo entenia que... si no tenim una connexió ràpida, fàcil, quedava molt allunyat. La llunyania això era una cosa que em trasbalsava. I deia, com ho podem fer? Pues, de manera que jo escrivia sempre tenia qualsevol cosa. Et diré que fins i tot explicar-li que havíem menjat i la truita ens havia sortit salada, per exemple, no? I enviar-li ja un email de dir, Salvador, avui ens ha sortit fatal el dinar. Per no tenir la sensació, o sigui, per viure el dia a dia, perquè això per mi era... tremendo pensar que estava allà i no el sabíem. I a més veu una altra cosa, de seguida vaig haver d'anar a Nova York a veure on estava posat per ubicar-lo, saps què vull dir? Penses, de dir, on està i ara no sé on està. Pues, ja, no sé si ell se'n va anar al desembre i jo al febrer ja vaig anar a veure on estava col·locat.
Salvador Massip va arribar a Nova York l'any 1998 amb el títol de doctor sota el braç per fer recerca sobre el càncer al prestigiós Hospital Mount Sinai.
Una residència de 10 anys durant els quals no només va viure abocat a la seva feina, sinó que va tenir temps de descobrir una ciutat fantàstica i plena de possibilitats.
Va ser molt intens, Nova York. Nova York és la ciutat que no dorm mai. És una vida accelerada. És com si fessis una carrera, sempre. No tens mai sensació de tranquil·litat i de pau. I allà a Nova York va viure intensament, en Salvador, perquè, a més, tenia un grup de rock, un grup, va actuar a Nova York en diversos llocs, en diverses sales underground, que jo hi anava, també, que no vaig passar en gran. Jo, a través d'ells, m'hi vaig passar en gran, a Nova York. O sigui, és que Nova York és, a part que la feina és agobiant, vius a tope, intensament. I jo quan anava allà vivia intensament, també anava a les festes amb ells, vaig anar en els concerts que feia en Salvador, que això, assajava a casa, que això també va ser la part lúdica d'ell, no? I després, vam veure la marató, anàvem a córrer arreu del voltant del llac, totes aquestes històries, que és molt maco a Nova York, sí. I ell també, jo ho ha viscut, tots dos ho han viscut intensament a Nova York.
A Nova York, en Salvador es va fer gran com a investigador a les ordres del doctor Aronson, fins que va arribar el moment que aquell coco rapat li va arribar el moment de dirigir el seu propi laboratori. Des de l'any 2008 està al capdavant del Laboratori de Mecanismes de Mort Cel·lular a la Universitat de Leicester, al Regne Unit. I en paral·lel, a la carrera de científic, la literatura i la música. La Josefina m'explica que en Salvador va aprendre a lligar lletres als 3 anys, davant l'atònita mirada de les mestres de pàrvuls i els companys de classe, i esperonat per la passió lectora de l'àvia i el pare, que sempre tenien un llibre entre les mans.
La seva àvia i el seu pare han llegit moltíssim, o sigui, tot el dia es veien amb els llibres a la mà. Llavors ell, la seva il·lusió era agafar els seus contes i anar corrents on estava el seu pare, i posar-se, a vegades els dissabtes, que el seu pare no tenia feina, doncs es tiraven al llit tots dos a llegir. Això era la seva... Llavors, a mesura que es va ser més gran, va continuar... Això l'ha sigut... Sempre la seva cosa important ha sigut llegir i de petit escriure.
Escrivia a l'escola, escrivia a casa i sovint preferia quedar-se a inventar mons fantàstics que sortir amb els amics a jugar. Els personatges que naixien de la seva imaginació i les vides que els feia viure li prometien moltes més aventures que els jocs que ja sabia de memòria. Les seves redaccions escolars sovint tenien premi i a casa la mare repicava els textos que en Salvador escrivia a mà.
Recordo la primera novel·la que va escriure, la va escriure a mà. I jo li passava a màquina, o sigui, li passava amb un Commodore 64, que un ordinador, que era un desastre, i jo, com que jo havia sigut secretària de direcció i me sortia, i ell encara no en sabia de tocar màquina, no? I em deia, mamà, que m'ho passaràs? Sí, home, sí, jo t'ho passo. I se'ns penjava, recordo que, mare meva, era tremendo, allò, perquè cada plana l'havia de gravar, perquè si em feia dos o tres se me penjava el que havia fet. Doncs això va ser, devia tenir, ja t'ho dic, 14 o 15 anys, quan vam fer la primera novel·la.
Una primera novel·la que no s'ha publicat mai, No per això, el prometedor escriptor va deixar de creure en la seva ploma. Uns anys més tard, Mugrons de Titani, coescrita amb l'amic Sebastià Roig, va ser premi Vall d'Albaida i tret de sortida per una dotzena de llibres que ha escrit amb la mateixa passió i disciplina que els seus textos d'infant. Ciència-ficció, assaig, infantil i juvenil i fins i tot un mètode per aprendre anglès d'una manera divertida. Res se li resisteix a aquest home, que dorm poc i treballa molt, riu la Josefina. Ha enllestit també el guió cinematogràfic de la seva exitosa novel·la Ullals i aquests dies presenta el darrer text, Hipnofòbia, que de moment ja ha passat el control familiar.
El seu pare és un dels crítics més... més crític dels seus llibres. I llavors el primer que fa és enviar-li al seu pare. El seu pare s'ho llegeix, li diu el que li agrada que no, a vegades ell fa el que li sembla, però l'opinió del seu pare és important. Això ho llegeixo jo. Però a mi m'agrada llegir el llibre, quan ja el tinc a la mà. A més, vaig més participar-hi, perquè resulta que aquell llibre vam fer un viatge a Boston arrel d'un llibre de Lovecraft. I passava en aquest llibre. I va dir, nosaltres, doncs, amb una amiga meva, vam dir, sí, nosaltres a Boston anem. Nedava com no te pots imaginar, tenim un metre de neu, eh? I arrel d'aquí va sortir tot aquest llibre de la hipnofòbia. A mi m'agrada molt, ja t'ho dic. A més, és diferent, escriu molt, molt, molt àgil, en Salvador. Bueno, jo no puc dir també què t'explicaré jo dels llibres d'en Salvador. I sempre m'ho diu, jo, el papa sí, però tu no, tot t'agrada, tot me'n fio de tu. Perquè a mi tot el que escriu m'agrada, o sigui que...
I tampoc se li ha resistit a Salvador Massip la música, un terreny del que ha estat un autodidacta.
Els primers dinerets que va tenir es va comprar una guitarra. Tot ho feia autodidacta, no sap solfeig ni molt menys. I ha compost, ha fet de tot, eh? Sí. I a mesura que ha anat aprenent més, i aprenent més solfeig o el que sigui, però ho ha fet tot sol. Se comprava fascicles de la guitarra en el quiosc. És un nano que li ha encantat la música, però... ha sigut ben bé autodidacta, sí.
Malanut, amb pantalons i samarretes estripades, desafiant la tradicionalitat familiar, un adolescent Salvador va muntar un grup de música.
I estàvem, ensejaven a casa, a dalt de tot l'estudi. Tenim una casa molt gran a Blanes.
Sí.
I dalt de tot tenim un estudi, i recordo la seva àvia, perquè, bueno, el soroll era, ja te pots pensar, impressionant. I la seva àvia veia passar els nanos, que llavors, en aquell moment, anaven fets uns sobrepastrosos. Jo, el meu fill anava amb una cabellera fins aquí, horrorós, els pantalons tallats, tots foradats. Unes samarretes que deies, bueno, que samarretes s'han d'anar a la basura, a les escombraries. Ell, pobre de tu, mamà, que me la toquis. Bueno, pues, anaven fet... perquè era el moment oportú, es havia de fer així, no? I la seva àvia sempre com passava per allà. Qui ha pujat? Qui puja? Perquè passaven, havien de pujar. Per anar a dalt a l'estudi, havien de pujar tota l'escala, no? I passaven per davant de la sala on estàvem la mamà i jo. Qui és? Qui ha vingut? No, és un amic, home, ja. Qui són els seus pares? Que són, que jo els conec. Puja, ja pots pujar. I ja teníem tots els veïns comprats, perquè, clar, això sí, sempre ho fèiem amb vores... normals, eh? Ja no els fèiem, això era l'estiu sobretot, ja fèiem, per exemple, des de les 5, quarts de 6, fins a les 9, així. I bueno, llavors el sentir, la música repetitiva, perquè clar, no en sabia ni va, tornar a començar. Hi havia un amic d'en Salvador que tocava el baix i li deia, oh, Salva, prou, ara va. No, que no ens surt, en Salvador era el líder, no? És el líder perquè els feia treballar, perquè ell és molt constant, és una persona de tras, i constant. I a més perfeccionista, perquè el que li surti tot bé. I li deia, no, que no ens surti. Oh, Salva, anem a jugar una mica a futbol. Que no, va, una altra vegada. I tornaven, clang, clang, clang. I s'ho va passar molt bé amb això, eh?
Una adolescència poc conflictiva, viscuda amb molta intensitat per la Josefina. M'explica que va ser una mare jove, que quan el fill tenia 18 anys, ella en tenia 42, i em reivindica la maternitat jove. Va ser una mare juganera a casa i al parc, i una col·lega per a l'adolescent que li demanava que l'acompanyés als concerts en l'època en què el rock català reconciliava els joves amb la música de casa.
Doncs que ell encara no tenia cotxe, i, oh, hauríem d'anar a Massaneta, no sé què, i jo deia, bueno, doncs jo els acompanyo. Bueno, i els altres amics, si ens acompanyes tu, sí, no els hi diguis la meva mare que tu vens. I, no, va, anem, jo els acompanyo. I jo saltava igual que ells, o sigui que el loquillo, coses d'aquestes, anàvem a veure. I després, evidentment, quan ella ha fet concerts, a tots hi hem estat, clar. Aplaudir i cridar.
La Josefina és una mare entregada que ha seguit la trajectòria del fill d'una manera molt activa, que gaudeix amb els èxits i no estalvia elogis perquè sap que, per sobre de tot, en Salvador és una persona íntegra, capaç de pensar, sentir i estar al costat dels qui demanen la seva ajuda, un home solidari.
Qualsevol que li demana ajuda la té, qualsevol. Ell contesta a tothom que li truca, tothom. Pensa que ara l'està aquí doncs, i nosaltres vinculats amb la medicina, doncs, fins i tot gent que del Don Jordi trucar-lo que ha tingut un problema i ell a tothom atén, a tothom. Si era petit, que a l'escola, això mira, ara me n'has fet recordar, hi havia un nen que no li anaven bé les matemàtiques i ell a l'hora del pati l'ensenyava. Sí, i es deia, a veure, me'n recordo que Kilian Bagnoff es deia aquell noi, imagina't si encara me'n recordo. I ell, per això vull dir de solidari que és, que li deia, vine, va, jo t'ho explico, jo t'ho comento a l'hora del pati. Això eren petits, 7, 8, 10 anys, eh? Sí, és un nano molt maco, molt amb un cor, molt obert.
Josefina Maresma, la mare del científic, escriptor i músic Salvador Massip, que aquests dies presenta a Barcelona la seva darrera novel·la, Himnofòbia, gràcies als records de mare. Avui hem conegut millor un home polifacètic i compromès, molt compromès, amb la investigació.